Bé, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies per haver vingut i, evidentment, volem agrair en nom de tots els professors de l'àrea en el doctor Joan Costa per... Així se'm sent?
Sí.
D'acord. Doncs, com deia, volem agrair en nom de tot el professorat de l'àrea en el doctor Joan Costa que hagi sigut tan amable de venir a fer aquesta xerrada. Com sabeu tots vosaltres, és professor a la Universitat Pompeu Fabra de la Facultat de Traducció i Interpretació i ha vingut avui a fer una xerrada sobre la llengua, sobre normativa i la relació de llengua normativa i la vostra feina com a futurs mestres. Bé, no cal que desgrani la llarga trajectòria que té en Joan com a professor i com a investigador, però en tot cas segur que trobareu molt interessant tot el que ens ha d'explicar. No m'hi vull allargar més. Moltes gràcies, Joan.
Bé, òbviament jo també he de començar agraint a l'equip de professorat, sobretot a la Sílvia Llach, que ha cregut que jo podia dir-vos coses interessants sobre un tema que segur que no us apassiona, que és la normativa. Ja m'han avisat que us han amenaçat que jo vindria a parlar de normativa. Parlaré d'altres coses, però evidentment també sobre la normativa i relacionada amb la feina de professor o de professora, de mestre. Intentaré fer una... Han comès l'error de dir-me que tinc una hora i mitja per parlar, per tant, jo procuraré esgotar el temps, però si en algun moment... es fa difícil perquè a partir de la segona filera veig perfils, veig ombres, és una mica antipàtic, però procuraré fer la xerrada de manera que ningú s'adormi. Aleshores, començo per presentar-vos l'índex de la sessió amb una primera pregunta apassionant per tots vosaltres, segurament, que és què és el professorat des del punt de vista de la lingüística aplicada. És una mica ofensiu que faci servir el pronom què, què és el professor, perdoneu, però passarem una mica ràpidament sobre aquesta qüestió, però crec que és important un petit punt de vista. Evidentment, farem una sèrie de reflexions sobre el que és una llengua. És molt probable que el concepte de competència comunicativa també ja l'hàgiu sentit a parlar. La llengua és una de les parts de la competència comunicativa, però evidentment hi té molta relació. En quart lloc, parlarem de la importància de les actituds, tant del professorat com de l'alumnat en relació amb la llengua. A continuació, em plantejaré inevitablement, i ja ens acostem al concepte de normativa, què és la modalitat estàndard i quina relació té amb la competència comunicativa i la feina de professor. A continuació, una petita pregunta que suposo que tots ja teniu la resposta, però faré una sèrie de reflexions en relació amb la normativa. És incompatible la normativa amb la creativitat? A continuació, també una pregunta una mica provocativa. L'ortografia, que és un element molt important en la vida social, fins a quin punt és un component o no és un component de la llengua i, malgrat tot, quina importància social té. Una pregunta potser una mica ofensiva en aquestes alçades de la xerrada, però que jo crec que ens donarà molt de joc. La relació del professorat, no sols del professorat que explica llengua, sinó del professorat en general, perquè el professorat que explica llengua és l'encarregat de fer aprendre explícitament la llengua, però el professorat que no es dedica a ensenyar llengua potser també hi té alguna cosa a dir. I finalment m'atreviré a parlar de què vol dir ensenyar una llengua. Jo no soc de formació didacta, però com diuen en castellà, massa bé el diablo por viejo que por diablo. Jo ja fa uns quants anys que ensenyo i alguna cosa m'ha quedat. Bé, aleshores, les idees bàsiques de la xerrada, intentaré fer una primera introducció, desenvolupar i després al final de la xerrada recollir. El professorat, poso el verb en present, segurament algú diria hauria de ser, però és un model de competència comunicativa. Els models poden ser bons i poden ser dolents, però evidentment jo sóc optimista i vull pensar que tots creiem que el professorat, qualsevol persona que es dediqui a ensenyar una cosa, ha de predicar amb l'exemple. Aquesta frase bíblica de predicar amb l'exemple, doncs en el professorat de llengua també ha de funcionar. En segon lloc, és un ensenyant de competència comunicativa. Per tant, no és un parlant qualsevol a l'aula, sinó que, a més, el professor que ensenya llengua ha de desenvolupar estratègies i activitats adequades per ensenyar la competència comunicativa. I alerta, una paraula que potser no us fa gràcia, som jutges. Els que ens dediquem a l'ensenyament, hi ha un moment que hem de posar una nota. Hem de dir tu sí, tu no, o això ho fas bé, això ho fas malament. I aquí hi ha un sintagma nominal una mica complex que llegiré perquè s'entengui. És un jutge de la competència comunicativa de l'alumnat, i aleshores, que ha de controlar la seva pròpia intuïció, és el jutge, no l'alumnat. D'acord? És a dir, una primera idea bàsica que centraré, ensenyar llengua, no és ensenyar un objecte. A mi m'agrada dir que els ornitòlegs tenen la vida molt més fàcil que els gramàtics. Ja veurem després per què. Aquí ve un punt de vista molt particular. Jo em dedico a coses de normativa, de planificació lingüística, d'estàndard, i veig el professor també com un informador, no com una espieta ni com un xivato, he posat cometes, un xivato, com un informador privilegiat de la dificultat d'aprendre i aplicar certes normes. És a dir, l'institut faria molt bé d'escoltar la gent que es dedica a ensenyar llengua per veure si la L geminada costa d'aprendre, doncs quin problema hi ha. Si la combinació de pronoms febles no s'acaba d'aprendre, doncs investigar per què. Més idees bàsiques. Parlarem què és una llengua. I aquí ve una paraula fonamental. Una llengua és una capacitat que tenim. No és un objecte extern al parlant. I d'aquí ve la dificultat moltes vegades, quan has de corregir o has de fer que una persona aprengui, de separar el que és l'objecte d'aprenentatge del que és la persona. I aquesta és una especificitat que tenim. Per tant, és una capacitat de comunicar verbalment, no és una redundància, jo estic movent les mans, estic fent servir una entonació, si estigués dret caminaria d'una determinada manera, si us pogués veure intentaria controlar les vostres mirades, si algú badalla, és a dir, comuniquem amb més coses que no pas amb la llengua. Permeteu-me una petita definició una mica teòrica, des del punt de vista de la lingüística teòrica. Una llengua, aquesta capacitat, té unes regles i unes estructures, i la part que m'interessa especialment és que són estructures que diem ordenades socialment. Penseu en els dialectes geogràfics. Si no m'equivoco, ara ve quan potser fico la pota, aquí és el més normal és dir plaja i en canvi nosaltres diem platja. M'equivoco? Bé, potser més cap a l'Empordà. Bé, en tot cas, la gent que diu plaja ho diu sempre. No es lleva un dia i diu, mira, avui diré platja i demà diré platja, sinó que això és constant. Per tant, la variació està ordenada socialment. La gent gran parla d'una manera, etc etc. Estilísticament, no sé si vosaltres a casa, amb els vostres pares, els dieu mama, papa, mamà, papà, mare, pare. En tot cas, els que diguin mama, papa, segur que a casa diuen mama, papa, però quan parlen fora de l'àmbit familiar diuen he d'acompanyar el meu pare al metge. No acostumem a dir he d'acompanyar el papa al metge. Perquè veig que a algú se li escapa el somriure, ja anem bé. Vol dir que estilísticament fem una tria segons amb qui parlem. Això és la llengua. No és un conjunt de regles i prou, sinó que una llengua, el català, té diferents varietats i estan ordenades, són estables segons uns determinats factors. Aquesta capacitat lingüística de produir missatges, aquests missatges, quan hi ha competència comunicativa, són adequats a la situació comunicativa i a l'interlocutor. Acabo de posar l'exemple de la distinció entre mama i mare, per exemple. Són textos coherents d'acord amb la intenció del text. Per què dic això? Penseu en les endevinalles. En una endevinalla el que fem és posar problemes a l'interlocutor. No volem que ho tingui fàcil. En els encreuats busquem justament que la persona... Per tant, la coherència, que de vegades es presenta com una propietat, diguem-ne, universal dels textos, jo crec que ha d'estar molt lligada a la intenció del text. Normalment no, la gent no anem fent endevinalles per la vida, sinó que intentem fer-nos entendre. Per tant, buscarem que els textos siguin coherents en el sentit que s'entenguin i tindrem en compte l'interlocutor. Han d'estar ben cohesionats, sobretot aquí la gran diferència és entre el text oral i el text escrit. I els que ens dediquem a l'ensenyament, fins i tot a la universitat, veiem que moltes vegades pensem en la puntuació. El problema de l'alumne és que escriu tal com parla. Aleshores, la puntuació és un mecanisme de cohesió estrictament, evidentment, de la llengua escrita. No diem dient, hola, punt, què tal? Dos punts. No fem aquestes coses. I una quarta característica que s'acostuma a donar, també com a pròpia d'un bon text, és la variació. Jo crec que també s'ha de restringir, depèn de la intenció del text. Jo avui seré molt pesat, repetiré moltes coses, perquè el discurs del professorat el que busca és que hi hagi uns conceptes que quedin clars. Per tant, trenquem el discurs del professorat, moltes vegades trenca aquesta màxima que el bon discurs és un discurs variat. Depèn de la intenció. Evidentment, surt la qüestió de la genuïnitat i la correcció i la poso l'última. I no sé si ara el professorat de Girona em faria fora. Com és que posa la normativa? Bé, ve a parlar de normativa i posa la normativa en últim lloc. Bé, jo crec que això ho desenvoluparé una mica més. Penseu en una sèrie de televisió com Plats Bruts, quina funció tindria la normativa? Quina gràcia faria un personatge com es deia López? El López parlant amb calcoms i àducs. D'acord? Per tant, depèn del que vulguem fer, la normativa tindrà més presència o no. Fixeu-vos que distingeixo entre genuïnitat i correcció. Hi ha moltes coses que són genuïnes però que no són correctes. Allavontes és genuí, però no és correcte. El que és correcte és llavors o aleshores. Això hi tornarem. Per tant, aquest seria el model de competència comunicativa. Pel que fa a les actituds, hi ha un concepte que no podem defugir, encara que ens sigui antipàtic, que és el concepte d'autoritat. I normalment es distingeixen dues menes d'autoritats. L'autoritat moral, en el cas del professorat, si un professor és un bon model de competència comunicativa, si els alumnes, a banda del que explica, veuen que és una persona que es fa entendre, veuen que és una persona que parla amb correcció, doncs tindrà autoritat moral. Evidentment, i al costat d'això hi ha el fet relacionat amb les actituds que hem de fer que els nostres alumnes tinguin interès per allò que ensenyem i que vulguin progressar. Per tant, les actituds, i això potser no és específic d'ensenyar llengua, però les actituds són molt importants en el món de l'ensenyament-aprenentatge. Bé, pel que fa a la modalitat estàndard, jo utilitzo una fórmula que a mi em sembla que és bastant esquemàtica i que serveix. Tot això, insisteixo, ara ho anuncio i després ho aniré tractant amb més detall. És la normativa lingüística. Aleshores, moltes vegades es confon llengua estàndard amb normativa. És molt senzill. La normativa és un llibre i un diccionari. La gramàtica normativa és un llibre i és un diccionari. La llengua estàndard... no sabem ben bé on és. On és la llengua estàndard? Per tant, ja hi ha una certa diferència. Aleshores, quan la normativa lingüística és acceptada, és a dir, s'ensenya i s'aplica i s'utilitza, però a més aquest model que s'ensenya i s'utilitza serveix per unes determinades funcions socials, per exemple, com a model de correcció. Si dius allavontes no entres en una feina si dius llavors sí que hi entres, la funció discriminant, per exemple, aleshores és quan aquest model comença a funcionar com una llengua estàndard. Hi tornarem. La pregunta, que ja és retòrica, es pot acceptar la creativitat lingüística? Pensem que un escriptor com Pere Calders va crear un conte justament a partir de la creativitat lingüística. Heu sentit a parlar d'Antaviana, el conte Antaviana? Doncs és un nen que de cop i volta està estudiant i se li acut la paraula Antaviana. El problema que té després és què significa. Això ja és un altre... Clar, ens inventem una paraula i després no sabem a què l'apliquem, no seria un bon model de neologia. Per tant, la creativitat lingüística, sempre que sigui genuïna, fixeu-vos que torna a sortir la paraula genuïna, però clar, si és creativitat vol dir que no existia abans. Si no existia abans no surt el diccionari, i aquest és un dels moments crítics del professorat i dels correctors. No? L'alumne produeix una paraula que no és el diccionari, i ara què faig? Doncs també en parlarem una mica d'això. L'ortografia forma part de la llengua? La resposta és que no, hi ha moltes llengües que no tenen un codi escrit i continuen sent llengües. Però malgrat tot, té una importància social, és el primer que la gent detecta. Aleshores, no forma part de la llengua, és una convenció, evidentment ha de tenir en compte la llengua, no ens podem inventar qualsevol cosa. I ara permeteu-me que us amonesti una mica. Algú podria plantejar-se, com és que si jo no pronuncio les erres finals les he d'escriure? En algun moment algú pot dir, i a mi què m'importa les erres finals? Doncs bé, la raó fonamental és que la llengua no és només dels gironins, sinó que cap al sud hi ha uns parlants que sí que les pronuncien aquestes erres. I per tant, flor s'escriu, o flor, s'escriu amb erra, entre altres coses perquè al sud del domini lingüístic diuen flor. Després resulta que quan és petita la flor és una floreta, o sigui que aquesta R alguna cosa també hi fa per aquí, d'acord? Però la raó fonamental és que la normativa del català està pensada per a tot el domini lingüístic. La relació que ha de tenir el professorat amb la llengua, lamento ser una mica solemne, però és molta responsabilitat social. Ja d'entrada qualsevol professor té la responsabilitat social de dir: tu això que has estat estudiant ho has après, i en un determinat moment, a segons quin nivell, pots sortir a exercir una professió. Penseu en el cas dels metges i dels enginyers. Per sort, si algú fa faltes, de moment ningú no s'ha mort. Per una falta d'ortografia ningú s'ha mort. Però la responsabilitat social aniria en aquest sentit. Ser un bon model de competència, la funció de jutge... és a dir, aquesta responsabilitat de dir: jo t'he fet fer una sèrie de coses, he aplicat un instrument d'avaluació que és fiable i per tant et puc dir que tens un nivell mínim o no tens un nivell mínim. Per tant, això és una gran responsabilitat social. De cara a l'alumne, perquè si jo aprovo algú, i això pot semblar una mica irònic, però si aprovo algú i no en sap prou, l'estic enganyant. Però també la societat em dirà: escolta'm, com és que aproves aquest si no en sap? La responsabilitat social també, i això en parlarem, lligat amb la funció social que té la llengua estàndard, ha d'aconseguir una bona actitud envers el català entre l'alumnat i les famílies de l'escola. Si seguiu una mica l'actualitat pels mitjans de comunicació, ja veieu que això del català a l'escola sempre està sent discutit i posat en dubte si ha de ser la llengua vehicular o no ha de ser la llengua vehicular. Doncs el mestre no pot deixar d'intervenir en aquesta situació. Bé, per tant, ensenyar llengua... vol dir, en primer lloc, reforçar els usos lingüístics competents. Quan l'alumne arriba a l'escola, porta el que se'n diu un capital lingüístic, hi ha aquesta metàfora econòmica. Per tant, s'ha de vigilar molt com es tracta el que hem dit abans, no? La varietat de casa. Si vingués un alumne que provingués de les terres de Lleida i aterrés aquí i us digués que al cap de setmana ha menjat unes costelles de corder, hauríeu d'anar molt en compte. Perquè corder és el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, que no és la varietat que nosaltres diem, coincideix amb el castellà, i això ja d'entrada dius, com és que diu corder? Doncs sigueu humils, i quan algú us diu una cosa que no us sona, assegureu-vos abans, és la responsabilitat també, perquè evidentment si l'alumne, vosaltres li corregiu i després descobreix que és correcte, imagineu-vos la vostra autoritat moral per on quedaria. Evidentment, a mesura que l'alumne creix, va tenir unes necessitats comunicatives més complexes, surt de l'àmbit familiar, comença a tenir amics, i per tant necessita una manera d'expressar-se molt més complexa, doncs l'ensenyament de llengua hauria de propiciar aquests usos, i evidentment els usos lingüístics no competents, durant el dinar parlàvem del tenir que, tinc que fer, doncs ni que fer, ni té, ni res, he de fer, etcètera. D'acord? Per tant, també hi ha d'haver una repressió, en segons quin sentit. Bé, si entrem en matèria, desenvolupant la noció de professorat, se'm va acudir preparant la sessió que podíem fer un paral·lelisme entre aprendre a conduir i aprendre llengua. M'imagino que alguns de vosaltres esteu traient-vos el carnet de conduir, no sé com ho porteu, si podeu treure. Si fem un paral·lelisme, resulta que inevitablement quan s'aprèn a conduir s'ha d'aprendre un codi de la circulació apassionant, és llegir-se el codi de circulació, intentar fer tests d'aquests que bé, doncs en la llengua, en el nostre àmbit també hi ha una normativa oficial, això qui ens ho fa aprendre és un instructor de l'autoescola. I en el cas de la llengua, doncs, se suposa que hi ha un professorat que és especialista en llengua, que és el que ens explica la normativa. Evidentment, si hi ha un professor, hi ha un aprenent. Vull dir, són dues figures que han d'anar juntes. Hi ha d'haver un aprenentatge del codi de circulació, us faran un examen explícit. En català i en castellà i en general en totes les llengües també hi ha un aprenentatge de les normes, però això no assegura que sapiguem conduir. Per tant, això tampoc no assegura que sapiguem parlar i que sapiguem escriure. Saber posar accents no és saber escriure. Evidentment es fan pràctiques de conducció, pràctiques de llengua, i al final arriba el moment desitjat, hi ha l'examen per al carnet de conduir, hi ha un examen teòric i hi ha un examen de pràctiques. En principi, sent optimistes, amb l'ESO, doncs, tothom ja sabria escriure i parlar amb una certa solvència. Però, al mateix temps, ja veieu que us estic posant moltes metàfores, de moment us he deixat anar que heu de ser jutges, que heu de ser instructors d'autoescola i ara sereu agents de trànsit. Què fa l'agent de trànsit? Vigila que la circulació sigui fluida i, sobretot, quan hi ha un accident, és el que va allà, i a cop hi ha de veure que en una cruïlla hi ha molts accidents, moltes topades, aleshores és quan l'Ajuntament, se suposa, o la Direcció General de Trànsit, diu aquí hem de canviar el semàfor. És aquella funció que us he dit abans, que seríeu uns informadors privilegiats de quins problemes hi ha pel que fa a l'ús de la llengua. Indica els errors en l'ús lingüístic a l'alumnat i informa de quines normes costen més d'aplicar. No he posat que poseu multes, però sí que hi ha una penalització en el sentit que si algú suspèn, doncs el cost que té no saber aplicar les normes és, per exemple, en l'àmbit escolar, tenir un suspens. Bé, però resulta que aprendre a conduir o biologia no és com aprendre llengua. I aquí venen els ornitòlegs. Els ornitòlegs ho tenen molt fàcil. Hi ha l'ocell allà, s'amaguen, els anillen, els observen, però l'ocell és allà. I aleshores té dues ales, etcètera, etcètera, etcètera. Nosaltres el problema que ens dediquem a la llengua és que l'ocell no és allà, l'ocell és aquí. D'acord? I aleshores això fa que moltes vegades, quan convindria la reflexió metacognitiva de sobre el procés d'aprenentatge o sobre l'objecte d'aprenentatge, l'alumnat li costi més de veure les coses. Bé, El llenguatge, ho he dit abans, és una facultat humana. Per tant, estem intervenint sobre hàbits, sobre costums, sobre maneres de fer que són íntimes. La paraula íntima en el sentit que és interna. Per tant, comunicar-se amb un interlocutor mitjançant una llengua compartida, en el nostre cas seria el català. La llengua, en aquest sentit, tal com he dit abans, seria aquestes regles subjacents a tot acte de parla. Jo estic parlant català, però no estic parlant al mateix temps totes les varietats de català, sinó que la petita paradoxa que es dona és que quan percebem algú parlant una llengua, sempre és a través d'una varietat lingüística d'aquesta llengua. Llavors, és allò que passa, que fem 10 anys cursos d'anglès, per fi aconseguim diners, anem a Londres i no ens entenen. Perquè nosaltres estem parlant una varietat que és la varietat que s'ensenya i després et trobes algú del carrer i diu, escolti, vostè parla com un llibre. Doncs això té a veure. Per tant, una de les paradoxes d'ensenyar i aprendre llengua, o la llengua, és que jo sóc un barceloní, que espero que no sigui massa xava ni massa camaco, que em perdoneu una mica l'accent, que està parlant català, però evidentment a partir del seu propi parlar. D'això en parlarem després, veurem que la llengua és una piràmide. Anirem a l'antic Egipte. Abans ho he dit, i ara poso més exemples, és un conjunt heterogeni de normes ordenats socialment. He procurat posar exemples propers a Girona, la plaja i la platja, ja ho he dit abans, el càntut i el canto, i ja sé que també hi ha el càntuc. Bé, la gent que diu càntut ho dirà sempre, potser quan a mesura que se socialitza té alguna topada i diu, home, com és que dius càntut? I deixa de dir-ho, això seria una altra qüestió. El fet que aquí utilitzeu, diguem, com a present indicatiu i nosaltres utilitzem diem, i Fabra va... Bé, això ens portaria una mica lluny, però aquesta lligam que es posa entre la I i la E, doncs la gent ho diu i ho dirà sempre. D'acord? Per tant, ordenat socialment vol dir que segons on neixes, l'edat que tens, el segle en què vius, evidentment, perquè el segle XV parlaven d'una altra manera, tu en principi parlaràs sempre de la mateixa manera. I estilísticament, el que hem dit abans, la mama i la mare, doncs fixeu-vos que justament un nen, com que no té prou maduresa lingüística, sempre dirà mama i ho dirà davant de qui sigui. Però a mesura que creixem, doncs si jo he de parlar, he de fer una sol·licitud, no puc venir a la feina perquè he d'acompanyar la mama, potser això crearà algun problema. Bé, la llengua com a piràmide. Tothom té clar que és una piràmide. Sí? Us la poso, aquí ben grossa. Per què la llengua és com una piràmide? Què té a veure amb l'ordenació social i amb l'ordenació estilística? Bé, quan es parla de la llengua com a piràmide, s'aprofita que és una figura geomètrica que té una base molt àmplia. Aleshores, en aquesta base és on es posarà, on hi ha la variació espontània, els dialectes. Podríem posar en una punta del vèrtex el País Valencià i allà altre i li podríem posar Perpinyà, però a mesura, la gràcia de la piràmide és que a mesura que va pujant es va fent més estreta. De manera que la idea és que a mesura que pugem socialment i estilísticament tendim a, o una llengua que està estabilitzada, tendeix a produir formes que són cada vegada menys diverses. Si posem exemples, la base tindríem la variació espontània. Ara podríem fer una ràpida enquesta dialectal, qui diu a llavontes, llavons, a llavorens, i etc. Si teniu una mica de paciència i entreu en el diccionari català valencià balear, veureu que a l'entrada, aleshores, llavors, la quantitat de variants que hi ha són immenses. Jo us confesso que a casa dic llavons. ho he de confessar. No sé si això és un demèrit, però evidentment què estic fent jo ara? En aquest acte el que he fet és pujar en la piràmide social. A mi m'han cridat per parlar de normativa. Per tant, no puc parlar com parlo a casa, segons quines coses. Per tant, a mesura que pugem cap al vèrtex, les llengües, l'estàndard, consisteix a anar trobant fórmules, diguem-ne, que eliminin la variació que no és significativa. I, per tant, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, de totes les formes que hi ha per referir-se a això, n'ha triat dues, que, alerta, pot ser que siguin les espontànies d'algú. És a dir, pot ser que algú digui de la sala, digui, jo tota la vida he dit llavors. Doncs felicitats, resulta que has estat escollit. Aleshores, d'acord? Per tant, això també és interessant perquè la normativa no és una cosa que surt com un bolet del no-res, sinó que evidentment és una selecció de la realitat. I aquest eix vertical que ens permet o que ens fa canviar de manera de parlar és la formalitat. És a dir, quan jo no conec la persona, quan estic en un àmbit que no és propi que jo parli de les coses que em passen, això és el que fa que del meu llavors que dic a casa passo aquí a dir aleshores. Bé, paraula maleïda. He vingut a parlar de normativa, estàveu avisats, d'acord? La paraula norma. Si això fos una classe més reduïda, jo ara demanaria a la gent que em digués dos adjectius relacionats amb norma. Algú s'atreveix a dir-me dos adjectius relacionats amb norma? A veure, normatiu i normal. Bé, normal i normatiu, en principi, remeten a dues realitats diferents. No? El que és normal és el que és un costum, és una norma implícita. Tenim moltes normes que no han estat mai formulades explícitament i que seguim gairebé sense ser-ne conscients. Jo, per exemple, m'he fixat a Barcelona, quan hi ha una escala mecànica, amb una disciplina britànica, que sembla mentida, tothom es posa a la dreta i deixa el passadís de l'esquerra per als neuròtics que tenen pressa i que han de fer transbord amb un altre metro. I això és una norma que jo no he vist, potser ara m'equivoco, no he vist cap rètol que digui deixeu, sisplau, la banda esquerra. Per tant, això seria una norma implícita. Implícita en el sentit que no s'ha formulat, d'acord? I esdevé costum, esdevé normal. Al costat de la norma que fa referència al normal, hi ha la normativa. I això és una norma explícita. Per exemple, el codi de circulació estableix que el llum vermell del semàfor és per parar-se. D'acord? I aquí sí que hi ha una norma explícita. Evidentment, la norma implícita ja pot haver-hi un moment que esdevingui explícita. D'acord? Per tant, en principi queda molt clar, no? El que és normal és que és costum i el que és normatiu és que és explícit. Hi ha una norma dictada explícita. Doncs lamento comunicar-vos que les coses no són tan senzilles. Gràcies. Al diari Ara, un personatge públic va dir això. I no el van fer fora, Què passa aquí amb el normal? Aquí el normal és perdre. Què vol dir això? És la cosa que acostuma a passar o el que hauria de passar? És el que passa, no? Des de l'11 de setembre... etcètera, etcètera. I això no és normal. En què quedem? És normal o no és normal? Per tant, el segon normal no vol dir exactament. O aquesta persona s'ha begut l'enteniment i no sap què diu, d'acord? O resulta que normal vol dir més coses de vegades que el que acostumem a veure. Segons la meva anàlisi, el fragment, el normal és perdre, és el que passa habitualment, ja hi estem acostumats. Fixeu-vos, i això no és normal, seria com pro, un contrast, no? Una adversativa. I això no és normal, jo crec que el que està expressant la persona diu no és el que hauria de ser. A veure, perdoneu, si anem una mica cap als núvols de la filosofia, però això és el que passa amb la llengua. És a dir, no, i això ho lligo amb el fet que no podem esperar que sempre hi hagi una obra normativa al diccionari que ens resolgui, sinó que moltes vegades ens hem de refiar del costum. I si les coses són normals, el costum esdevé norma explícita. Un altre cas, no sé si us han fet mai preguntes d'aquest tipus. Sí? Tu trobes normal patapam? I jo quan em fan aquesta pregunta dic, ja està, ara has d'estar 2 minuts callat perquè l'altre deixarà anar la cavalleria. És a dir, que en Pere arribi i no saludi, en la nostra societat el que és normal és que quan algú arriba a algun lloc és costum, i si no ho fas, no, ho trobes a faltar o trobes que no fa bé. Per tant, aquest normal, diu, quina és la pregunta que jo us faig és, l'actitud de què diu això respecte al comportament d'en Pere, quina és? Hi ha una descripció, és a dir, en Pere va arribar i no va saludar, però jo crec que al mateix temps hi ha una censura. És a dir, com és que va arribar i no va saludar? D'acord? Per tant, alerta, jo estic una mica obsessionat amb la paraula normal, ja ho veieu. Però resulta, la culpa la tenen els parlants, no sóc jo, perquè si un parlant diu coses com aquestes, clar, aleshores la responsabilitat dels que volem explicar llengua, hem de ser conscients de què passa això. Per tant, en la llengua, com en moltes coses del comportament humà, la relació entre la normalitat i la normativitat és complexa i és, d'alguna manera, permeteu-me la paraula, dialèctica. Per tant, sovint el que és normal és no sols la pràctica habitual, sinó alhora la norma que cal seguir. I aquesta seria la situació feliç, és a dir, el que ja fa tothom que realment fos el que calgués fer. Bé, per tant, portat a la llengua, us faig una pregunta provocadora. Com es diu barco en català? Ah, caram, tan molt, molt lent, el nivell és bo, I això que a Girona no toca el mar, Bé, a veure, aquí d'entrada, si jo dic com es diu barco i dic la barco amb U, barco en català es diu barco. Però, evidentment, tal com han contestat els alumnes, aquí el conflicte és que hi ha una normalitat, una habitualitat, hi ha gent que diu barco, algú sembla que espontàniament o la família diu vaixell, d'acord? Però el que hauria de ser normal, segons l'Institut, és que fos vaixell. Per tant, aquí hi ha una altra trampa del llenguatge. Quan algú us pregunta com es diu, no us està preguntant com és habitual que es digui, sinó com s'hauria de dir. Per tant, alerta que els parlants són traïdors, i si us identifiquen com a persona de català, això, aquesta pregunta us assetjarà, us perseguirà per tota la vida. Tornem-hi, la piràmide. Per tant, la normativa, si lliguem conceptes amb l'estàndard, on és normal que jo digui llavontes o llavons? A la base, d'acord? Aleshores, el procés d'aprenentatge de la normativa, abans he dit, era censurar els usos no competents, els usos no correctes en aquest cas, és que jo a mesura que vaig socialitzant, vaig ampliant el meu cercle de comunicacions, aprenc que he de deixar de dir certes coses i substituir-les per altres. D'acord? Per tant, la normativa no ha de substituir la manera de parlar espontània de la gent, sinó que la gent ha d'entendre en quin moment és apropiat. Per això posava, quan parlàvem de la competència comunicativa, la correcció i la genuïnitat les posava com un dependents de la situació. Per tant, una pregunta retòrica i una mica provocativa és, la normativa en el fons no és un llibre d'estil? És a dir, on és apropiat que posem les eles geminades, que parlem adequadament, correctament, sinó en les situacions de màxima formalitat. Bé, la competència comunicativa, repetim coses que potser ja hem dit, però que val la pena d'anar matisant, aquesta capacitat de produir textos orals i escrits adequats a la situació comunicativa, segons el camp, Ara hi ha quatre factors que determinen, segons la teoria sociolingüística, el que és l'adequació a la situació comunicativa. Si parlem d'un tema amb una certa generalitat o amb una certa especificitat, sobretot en l'ús del lèxic i de la terminologia, farem servir uns termes o un altre. Si algú us diu que teniu una cefalàlgia, no us preocupeu, és simplement que teniu un mal de cap, però que està utilitzant el terme tècnic. El que jo estic fent ara seria de camp general o de camp específic? Ara... Vosaltres creieu que si aneu a casa i comenceu a dir aquestes paraules que dic jo, no us portaran al metge? La cohesió, en principi, és un acte comunicatiu on el camp és específic. El mode també determina la manera de parlar, si és oral o escrit, i sobretot planificat o no planificat. L'escrit sempre implica alguna mena de planificació, tot i que de vegades sembla que no n'hi ha gaire, però normalment hi ha una planificació. Jo ara estic fent un text oral, però espero que entendreu que no vinc aquí improvisant, sinó justament m'estic ajudant d'unes diapositives. Per tant, estic fent un text oral, però oral planificat. Això fa que jo sigui conscient de les coses que estic dient, estic triant les paraules, m'hi estic mirant. El tercer concepte que es fa servir en les situacions comunicatives és el tenor. Si és un monòleg o és un diàleg, això condiciona molt la manera. Jo estic fent un monòleg, al final, si algú encara no s'ha resistit i tenim temps, podrem fer un diàleg, però penseu en la situació que es crea quan truquem a un telèfon i surt el contestador automàtic. Quina situació es crea? Hi ha algú que hagi necessitat ajuda per superar situacions d'aquestes? És a dir, tu estàs esperant que et contestarà algú, hola, què tal? Aniràs negociant, aniràs dient frases curtes i de cop i volta et trobes que deixi el seu missatge després del senyal. I ara he de reorganitzar allò que eren frases curtes i hi ha gent que, quan deixa un missatge al contestador, sembla un discurs del Fidel Castro. Trobes un missatge al contestador que no, perquè hi ha gent que no té la capacitat de reorganitzar el que en principi era un diàleg com un monòleg. Per tant, són plantejaments diferents. I l'últim factor que determina l'adequació a la situació comunicativa és el to, la formalitat, la piràmide. D'acord? Per tant, el que jo estic fent ara, a grans trets, és un discurs de camp específic amb un mode oral planificat i amb un tenor de monòleg i amb un to formal. D'acord? Això, si feu les combinacions de totes les possibilitats, veureu que dona una certa quantitat de capacitat d'adaptar-se a la situació comunicativa. Hem de ser una mica camaleons. Els camaleons s'adapten al context. Aleshores, un bon parlant és el que parla en situacions molt diverses, competent comunicativament, i no, ningú es fixa en la manera de parlar, perquè s'adapta perfectament en el moment que toca. Els textos han de ser coherents, quantitat d'informació adequada al receptor. Penseu, per exemple, que es fan versions de clàssics clàssics de la literatura universal, doncs se'n fan adaptacions perquè l'alumnat de l'ESO pugui llegir l'Odissea, doncs això comporta una adaptació del missatge a les característiques psicolingüístiques del receptor. L'ordre de la informació ha de ser adequada a l'objectiu comunicatiu. Si el nostre objectiu és comunicar, farem una actuació ordenada. Però si el nostre objectiu és fer una endevinalla o fer uns mots encreuats o fer l'enigmàrius, el Màrius Serra, Catalunya Ràdio, doncs potser, com que la intenció és més aviat crear el joc, crear justament que hagis de descobrir, doncs la coherència brillarà, diguem-ne, per la seva absència. Jo recordo que ell, el Màrius Serra, explicava una, hi havia un escriptor que era el Tisner, que va ser el que va començar a fer mots encreuats en català, o dels primers, i hi havia un dels mots encreuats posava alça la bandera en senyal de llibertat. Quatre lletres. El taxi. Aleshores, quan jo dic alça la bandera en senyal de llibertat, tothom comença a pensar què vol dir, què estàs dient, i el que busca justament és això. Per tant, sóc deliberadament incoherent. Si passem a la cohesió, les parts del text han d'estar lligades tan explícitament com requereixi l'interlocutor. Si jo dic plou, no surto, el coneixement del món, que compartim, m'imagino, no sé si us agrada mullar-vos, però és que plou, conseqüència, no surto. Però no hi ha res explícit que estableixi aquesta relació. Perquè jo, si jo vull assegurar-me que tothom entén que la causa de la no sortida és la pluja, he de dir plou, per tant, no surto. O com que plou, no surto. D'acord? Textos variats, ja ho he dit abans també, el grau de repetició necessari de lèxic i d'estructures sintàctiques segons l'objectiu comunicatiu. Ja veieu que estem passant gairebé la meitat de la xerrada i comencen a sortir unes paraules repetides, doncs d'alguna manera això és, diguem-ne, l'objectiu del discurs del professor. La P de professor és la P de pesat. D'acord? Ja has d'anar insistint, anar fent pluja fina perquè els conceptes vagin quedant. També el fet de fer un text oral, les notícies a la ràdio, sobretot, han de ser molt repetitives perquè el receptor no té la possibilitat de tornar enrere. En canvi, en un diari, si tu produeixes la notícia, si el lector no ha entès alguna cosa, té la possibilitat de tornar enrere. Però el fet que a la ràdio hagin d'anar endavant i no puguis dir, mira, tiraré enrere, doncs segurament determina que hi hagi més repetició. Una altra vegada, aquesta piràmide se m'està escapant tota l'estona. Per tant, la capacitat de produir textos orals i escrits correctes tindrà ple sentit, raó de ser, tal com hem dit, a llavors podem dir quan som uns turistes que en pugem i baixem de la piràmide comunicativa. Evidentment, com més amunt vas de la piràmide, potser et costa més, perquè els graons són més feixucs, però allà on té més sentit aplicar estrictament la normativa oficial és justament en el vèrtex, allà on gent de llocs diferents, d'acord? Ara no sé on ens situaríem en aquesta situació comunicativa. Jo vinc de Barcelona, Girona no queda gaire lluny, però el que estem fent és un acte bastant formal, per tant jo no parlo així a casa, perquè els meus fills em farien fora. D'acord? Si els dic que han de ser cohesionats, em fan fora. Bé, la qüestió de les actituds. La paraula autoritat és una paraula que últimament no té gaire bona premsa. Hem comentat que hi ha dues menes d'autoritats, però una pregunta fonamental en el món de l'ensenyament és quina autoritat té algú per dir a algú altre que ha de deixar de dir el que diu i dir una altra cosa. Això és així, no? És a dir, escolta'm, i per què he de dir vaixell? Tota la vida he dit barco. Per què he de dir panícula? Si ara, no, flim, si tota la vida he dit panícula. No? Doncs aquesta pregunta és important que la sapiguem respondre, perquè en algun moment algú us pot dir, escolta'm, no m'atabalis. Per tant, això... Per sort, en el nostre cas, a Catalunya, hi ha una autoritat legal que vetlla per la normativa lingüística, ara en parlarem. Vosaltres, quan acabareu el grau i potser fareu algun postgrau i anireu a parar en una escola, justament us agafaran perquè tindreu l'autoritat legal que dona el títol. han certificat que vosaltres durant un temps heu estat aprenent a fer de mestres i això ho certifica, per tant, teniu l'autoritat legal. N'hi ha prou amb això per ser un bon mestre, per ser una bona mestra. La mena de normes que dicta aquesta autoritat són normes prescriptives explícites. En el cas del català, almenys al Principat, això després en podríem parlar en un altre àmbit, l'Institut d'Estudis Catalans és l'acadèmia legal que dicta les normes. Això, penseu que hi ha societats on no és així. El món idíl·lic dels angloparlants no hi ha una acadèmia. Ja veuríem, però, de quina manera es determina qui pot ocupar determinats llocs segons la manera com parla. Bé, al costat d'aquesta autoritat legal tenim l'autoritat moral. L'autoritat moral és la que, d'una manera de vegades més o menys implícita, d'una manera, em fa por dir natural, la paraula natural trobo que no s'hauria d'utilitzar gaire, però és el fet que en una col·lectivitat un dels membres veu com els altres li reconeixen un cert ascendent, que quan ell parla tothom l'escolta. Això pot passar, per exemple, entre els monitors d'un esplai. Veig que hi ha algú que diu que sí. Els monitors d'un esplai es van trobant cada setmana per organitzar les coses i de cop i volta veiem que hi ha una persona que tothom se l'escolta perquè el que diu té sentit, perquè és el que posa seny, perquè etc etc. Bé, per tant, no hi ha cap procés explícit de dir tu seràs el cap, sinó que a poc ell són els altres que li reconeixen aquesta autoritat. Bé, ara, aleshores, per tant, quina autoritat legal o moral ha de tenir el professorat? La legal, us ho he dit, tindreu una titulació, però evidentment és molt important que un cop arribeu als centres i comenceu a ensenyar, tingueu aquesta autoritat moral en virtut del reconeixement per l'alumnat com un model digne de ser seguit. I això és vàlid no tan sols per al professorat de llengua, sinó per al professorat de qualsevol cosa. Professor d'educació física que no sàpiga fer la tombarella potser no se'l creuran gaire. Un altre tema important relacionat amb les actituds, les identitats. Abans he parlat de l'alumne de Lleida que ve i diu corder. Aleshores, si a casa seva sempre han dit corder i els caps de setmana cada vegada fan una graellada amb el corder, se li ha de fer veure que això és molt respectable, però que si viu a Girona, doncs la gent no acabarà de veure normal, habitual, que no digui xai o bé. Bé, aleshores, aquí és on es demostra també que la llengua és tan íntima que justament genera actituds positives o negatives segons com tractem aquestes identitats. Què passa amb aquesta paraula? Hi ha una falta. El que es va inventar aquesta paraula no era conscient que feia una falta. Fixeu-vos que la utilització d'una grafia incorrecta aquí és deliberada i ha esdevingut un símbol d'identitat social, de tot un moviment. Per tant, podem fer, curiosament, l'ortografia, que és vista com la part més, entre cometes, conservadora, de fet ho és, costa molt fer canvis d'ortografia en el sistema alfabètic, s'ha girat la truita i s'ha convertit en un símbol d'identitat social. Aquí, perdoneu, però jo tinc un conflicte. Espero, no sé si hi ha algú a la sala que porta uns texans que ja d'entrada a la botiga te'ls venen estripats. Aleshores, això, fixeu-vos que és tergiversar tota una sèrie de costums, de valors que hi havia. Tu normalment anaves a la botiga i justament si hi havia una tara a la peça de roba, deies no, això no m'ho puc quedar perquè està fent malbé. Doncs ara han girat la truita i algú ha aconseguit que hi hagi gent que es compri els texans ja molt ben pensat, deliberadament estripats. És simplement un exemple de com la identitat es pot lligar a determinades pràctiques. Per tant, hem de comptar que si hi ha normes que s'imposen des de l'escola, l'escola és la institució per excel·lència que difon les normes, ens podem trobar amb contranormes i que poden ser més o menys visibles o no. Això sociolingüísticament està demostrat. És a dir, que hi ha gent que reacciona contra la norma de prestigi i, per exemple, la disputa entre el vaixell i el barco va ser famosa fa uns quants anys, hi ha fins i tot un llibre que es diu El barco fantasma, on tota una sèrie de sobretot correctors dels mitjans de comunicació, argumentaven i la paraula barco ha adquirit una connotació simbòlica per distingir entre la gent que teòricament és més moderna i més que fa evolucionar el català i la gent més conservadora. Per tant, tampoc no podem oblidar, relacionat amb les actituds i amb el que us deia abans, que havíem d'aconseguir que els nostres alumnes ens escoltin i vulguin aprendre, no hi ha pitjor aprenent que el que no vol aprendre. Però per què no vol aprendre? Aquesta és la pregunta. Quan ens trobem algú, un alumne, que veiem que té una actitud negativa respecte al que estem dient, el que hem de procurar fer és veure per què passa això. Si entrem en el que és una llengua i centrant-nos en la modalitat estàndard, repetiré una idea que ja he dit, en les llengües ben establertes, aquest és un concepte que ha ajudat a difondre un professor d'aquesta casa, que és Xavier Lamuela, que és que una llengua ben establerta és la que permet als seus parlants fer tot el que vulgui amb aquesta llengua. Des de fer un rap, a fer una tesi doctoral sobre física quàntica. Aleshores, és la normativa acceptada. Actualment en català hi ha problemes en aquest sentit. Al País Valencià es discuteix les normes de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, ja veiem que algunes de les característiques de la llengua estàndard del català no les acaba de complir. Aplicada pels parlants, veuríem fins a quin punt totes les normes que dicta l'Institut d'Estudis Catalans s'apliquen sempre o amb un grau raonable i que compleix unes funcions socials. Hi ha una llista d'unes 7 o 8 funcions socials, jo només em fixaré en una que és molt important i que té molta relació amb l'escola, que és la de la comunicació interètnica. Sona molt... Ara no us parlaré de tribus, Parlo de Catalunya. És el terme tècnic, estem parlant de diferents comunitats lingüístiques, comunitats culturals. Una cosa és la societat, l'altra és, en aquesta societat, quins grups hi ha. Aleshores, segons diuen, a Catalunya es parlen unes 300 llengües, a banda de català i castellà. Per tant, si hi ha 300 llengües, en principi hi ha 300 comunitats lingüístiques diferents. Perquè la societat funcioni i jo pugui anar a comprar i entendre amb el venedor, alguna cosa hem de fer amb això. Per tant, la llengua que fa de comunicació interètnica a Catalunya és la que fa la funció de llengua estàndard. Aleshores, jo ara per tant, serveix de comunicació amb les altres comunitats lingüístiques presents al mateix territori i ara farem un petit exercici. Agafo sal... Potser em precipito, però almenys per TV3 és la ciutat on sempre surt quan es parlen d'aquestes coses. Aleshores, us presentejo un petit passatemps. Quina o quines llengües serveixen per la comunicació interètnica a Salt? Vol dir, per exemple, això. Hi ha pakistanesos a Salt, també? Sí? En quina llengua s'entenen un pakistanès i un subsaharià? És a dir, el pakistanès té la botiga de comestibles i el subsaharià té gana i entra a la botiga. En quina llengua... I evidentment parlen de llengües diferents d'origen. un andalús i un africà. Aquí em precipito, perquè un andalús pot ser que sigui un andalús que fa temps que viu aquí i per l'any ja parla català, etc etc, i un africà és un tema molt general, però espero que m'entengueu. Un andalús i un ciutadà americà, en quina llengua s'entendran? Castellà, bàsicament, aquí ho tenim molt clar. Un català, en el sentit de catalanoparlant, i un africà? No té solució única, eh? Un català i un sud-americà, català en el sentit de catalanoparlant? Bé, jo tinc una resposta, que m'imagino que no costarà gaire, i si no és exactament així, és igual. La idea fonamental és que hem de parlar de l'estàndard lligat a aquestes funcions socials. Abans he fet referència al fet que una llengua serveixi per trobar feina o no trobar feina. El català és imprescindible per trobar feina? Sí? No? No ho sé? Bé, en tot cas, aleshores, no sempre compliria aquesta funció d'una llengua estàndard. D'acord? Per tant, el català ho té difícil en molts llocs del país per servir com a llengua de comunicació interètnica, per tant, ho té difícil per funcionar com a llengua estàndard. Tot i que tenim una normativa, tenim una gramàtica normativa i tenim un diccionari, però aquesta funció de comunicació interètnica és l'assignatura pendent. La pregunta a continuació, lligat amb la xerrada, és bàsica dins de la comunitat educativa, professorat, alumnat i famílies, la comunicació interètnica? Si aneu a treballar en una escola de Salt, jo crec que sí, i aleshores, evidentment, la funció del personal del centre, professorat, els directors, etc etc, és justament fer veure que el català és, o hauria de ser, o pot ser, la llengua de comunicació interètnica. I, evidentment, mentre no arribi la solució final, el dia de la felicitat eterna, hem d'anar fent un concepte que no puc dir aquí en una universitat, però que atribueixen a un partit que està en el govern, que és fer la i la Ramoneta. D'acord? És a dir, anar intentant treballar. Una manera és practicar el bilingüisme passiu, és a dir, anar parlant en català i que l'altra persona doncs s'expressi com pugui, normalment serà el castellà. Una situació que es dona molt sovint és que els fills, sobretot quan tenen una certa edat, ja han après català, fan d'intèrprets amb la família, d'acord? Per tant, deixo aquí aquesta qüestió. Bé, es pot acceptar una unitat lèxica que no és, fixeu-vos bé, ho he posat en majúscules i subratllat, al diccionari. Aquest és el primer malentès. De diccionaris n'hi pot haver més d'un. I, evidentment, sí que es pot acceptar aquesta creativitat lingüística. Fixeu-vos, si busqueu la paraula platgeta al diccionari d'Institut d'Estudis Catalans, no hi és. I potser no és a cap diccionari. Per què no és platgeta el diccionari? Perquè, com que el destinatari d'un diccionari com aquest és el parlant competent, ja sap que una platgeta és una platja petita. D'acord? Per tant, per tècnica, per economia lexicogràfica, no hi apareixerà, però això no ens pot fer dir platgeta t'ho poso com a falta perquè no és el diccionari. L'antimessi no ha nascut encara, ha nascut l'anticrist ja, segons sembla, de tant en tant es manifesta. L'antimessi no és una unitat que jo no he vist, jo sóc malalt de futbol i sóc culer i no hem vist mai que parlessin de l'anti-Messi, però és una cosa que està ben formada, és una creativitat genuïna. Per tant, és evidentment, si una paraula és al diccionari, té ja, diguéssim, la benedicció legal, però evidentment, si és una unitat ben formada, doncs també pot tenir acceptació. I aquesta pregunta... Quin silenci. Es pot acceptar posar-se com una moto en compte de treure focs pels queixals? Suposo que això del foc pels queixals ve del drac de Sant Jordi. No sé si algú ho sap. Però és l'expressió genuïna, no? Tradicional. quan algú es posa molt nerviós. Ara, segur que la majoria de vosaltres en algun moment us heu posat com una moto. Bé, clar, aquí estem amb unes expressions que són metàfores. Les metàfores tradicionalment s'han fet a partir dels elements de la realitat. Hi havia un moment que la gent sabia que les bledes assolellades tenien un aspecte determinat i era molt fàcil que a partir d'aquí diguessis aquesta persona és una bleda assolellada, o un peixet sense sang, perquè la gent veia els peixets al mercat. Bé, ara resulta que tenim motos, tenim xips, canviem de xip, tenim piles, ens carreguem les piles, desconnectem, etc, etc. Per tant, si el que hem d'estar atents és com es creen les unitats lèxiques en les llengües i si la metàfora es fa a partir de la realitat, si la realitat canvia i cada vegada és més uniforme, desgraciadament, les metàfores també seran cada vegada més uniformes. Amb algun toc exòtic, com està penjat com un fuet. Nosaltres tenim el fuet. No sé com es pengen en altres llocs, però nosaltres ens pengem com un fuet. Bé, la relació que ha de tenir el professorat amb la llengua, una cosa és quan la llengua és el contingut d'ensenyament. No podem oblidar això, que quan ensenyem llengua no és com quan descrivim l'ocell, recordeu, l'ornitòleg, feliç. No sé si sou a temps de dedicar-vos a l'ornitologia, però els que ens dediquem a la llengua no tenim l'objecte d'ensenyament lluny de nosaltres, sinó que forma part de nosaltres, però també forma part de l'alumnat. Per tant, el professorat de llengua, torno a sortir amb la paraula jutge, però heu de ser conscients, i això a vegades és difícil, és que som uns jutges que no podem deixar de ser al mateix temps una part del conflicte. I això de vegades és difícil de governar. És un jutge, qualsevol professor, qualsevol persona que es dediqui a l'ensenyament, perquè hi ha un moment que dius això està bé, això està malament, això ho pots continuar fent, això no. I aquí és el que és interessant, el concepte de la correcció positiva. No corregir explícitament l'error de l'alumnat, si algú creiem que ha de deixar de dir barco, de vegades dir-li no diguis barco, digues vaixell, pot tenir un efecte rebot, diguem-ne. Aleshores vindria allò de la identitat i la contranorma i dir, ah sí, doncs si tu ara em dius que no digui barco, doncs amb més raó jo ara continuaré dient barco. Sinó que si diu, l'altre dia vaig anar a Barcelona i vaig anar amb un barco que es diuen les golondrines. Ah sí, ja, jo també he anat en aquesta mena de vaixells. Anar fent veure que la conversa és normal, però anant introduint el concepte que volem que introduir. Per tant, és un jutge que intervé en un judici, però hem de ser molt conscients que de vegades ens impliquem com a part del conflicte. Ell mateix diu i escriu unes formes i no unes altres. Aleshores, si jo dic aleshores, no començaré a fer campanya perquè la gent deixi de dir llavors, d'acord? Evidentment, llavors, etc., tal com hem explicat, sí. Però vull dir que jo crec que és una cosa que hem de ser conscients. L'ornitòleg, feliç, té l'ocell allà, el botànic té la planta allà, però nosaltres no, nosaltres tenim la maledicció divina que ho portem a dins. I aleshores no sempre és fàcil de ser objectiu. Bé, arribem a la part final, intento recollir les coses que he anat dient. Ja veieu, al principi hi havia preguntes, ara intento donar respostes. La resposta seria que pel que fa a la competència comunicativativa, el professorat n'és on hauria de ser un model, un ensenyant. Aquí no hem tingut temps d'entrar en quina manera és la millor manera d'ensenyar llengua, un jutge. Una llengua és la capacitat, i ara ja ho poso en majúscules, no és l'ocell de l'ornitòleg, la planta del botànic, la capacitat de comunicar verbalment amb adequació social i estilística, l'adequació social si el de Lleida diu tota la vida corder, doncs que digui corder, nosaltres direm xai, l'estilística, el cas de la mama, però també del llavontes. Llavontes és genuí, però no és adequat en una conferència com aquesta, per exemple. La competència comunicativa es concreta en la capacitat de produir textos adequats a la situació comunicativa i a l'interlocutor. La coherència sempre lligada a la intenció del text i les característiques de l'interlocutor, cohesionats segons el mode, variats segons la intenció del text i genuïns segons la intenció del text. M'aturo un moment perquè m'agradaria aquestes qualitats dels textos, segurament que les heu vistes moltes vegades, jo crec que no es poden, diguem-ne, formular sense restriccions, sinó que jo crec que s'han de lligar cadascuna el que proposo aquí, és a dir, que la situació comunicativa, en definitiva, sempre és el que farà que el nostre text sigui eficaç. La idea del camaleó, una altra metàfora, el camaleó comunicatiu. Les actituds, el que hem dit és que el professorat s'ha de guanyar l'autoritat moral, sent un bon model de competència comunicativa reconegut per l'alumnat. Per tant, hem de ser, clar, jo no puc dir no, que corregir algú si després et sorprenen fent alguna falta, per entendre'ns. El professorat ha d'aconseguir que l'alumnat vulgui ser competent comunicativament, és a dir, és un esforç, però això té una recompensa. La modalitat estàndard és la normativa lingüística acceptada i utilitzada que compleix unes funcions socials. Aquí, sobretot, hem vist la funció interètnica, és a dir, aconseguir que els no catalanoparlants es relacionin almenys amb els catalanoparlants en català, i qui sap si algun dia, hi deu haver alguns casos en què un pakistanès i un subsaharià, si van a fer cursos de català al consorci, doncs almenys dins de l'aula pot ser que es comuniquin en català. Cal potenciar la creativitat lingüística genuïna, és a dir, l'avantatge de la llengua respecte de l'ocell és que l'ocell és com és i ja no canvia. La gràcia de la llengua és que la podem anar canviant i, de fet, l'anem canviant a la nostra mida. L'ortografia, la reflexió, és que és un aspecte que no és estrictament lingüístic, que és un element estrany, però que és un element important que justament assegura que quan, a mesura que pugem en la piràmide, si compartim una ortografia, encara que aquí digueu flor, jo digui flor i els altres diguin flor, podem llegir els mateixos textos. La relació del professorat amb la llengua, la idea de responsabilitat social, no sols com el que hem dit abans, que és que certificareu si un alumne n'ha après o no n'ha après prou, sinó aquesta funció social de crear una actitud positiva cap al català com a llengua de comunicació interètnica i com a llengua de cohesió social. Ensenyar una llengua, per tant, és reforçar els usos lingüístics competents, ampliar aquests usos. Hem d'entendre que l'alumnat, a mesura que creix, des del moment que s'està a casa amb la mare fins que arriba a la universitat o entra a treballar, doncs constantment està ampliant les seves necessitats comunicatives. Per tant, l'ensenyament de la llengua l'ha d'ajudar a satisfer aquestes necessitats. Canviar els usos lingüístics no competents, i amb això ho deixo aquí, i em sembla que encara, fins i tot, són l'horari previst. Si voleu, hi ha alguna possibilitat de pregunta, intervenció...